Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La consellera de Presidència i portaveu del govern català, Elsa Artadi, ha lamentat avui que els governs català i espanyol estiguin lluny d'arribar, diu, a un acord que permeti que hi hagi un diàleg efectiu. Artadi creu que la manifestació que han convocat el PP i Ciutadans per aquest proper cap de setmana ha d'esperonar Pedro Sánchez a decidir de quin costat vol estar. Recordem també que la vicepresidenta Carmen Calvo ha aclarit que la figura del relator no és ni un mediador ni tampoc ningú de perfil internacional, sinó una persona que ajudi en la reunió de partits a Catalunya. En una compareixença a la Moncloa, Calvo ha retret a Ciutadans i PP que no participin en la taula de diàleg. Precisament els populars i el partit taronja han posat el crit al cel amb la figura del relator per al diàleg polític i han acusat el PSOE de traïció a Espanya. El líder popular Pablo Casado, en una entrevista a l'agència EFE, ha dit fins i tot que no descarta una moció de censura contra Sánchez. És notícia, d'altra banda, també l'arcabisbat de Tarragona, perquè el seu titular, Jaume Pujol, ha dit en una compareixença amb la premsa, després de reunir-se amb l'alcalde de Constantí, que el nomenament per altres missions dels dos sacerdots denunciats per abusos sexuals té a veure amb les faltes comeses que no eren prou greus en el seu moment, referint-se als rectors de Constantí i Arbeca. Jaume Pujol ha dit que no són suficients per suspendre'ls i que es va prendre en el seu moment la decisió proporcionada als fets provats. L'arcabisbe igualment ha comentat que correspon a les famílies i no pas a l'Església obrir aquest procés penal. I el Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia acull des de les 7 d'aquesta tarda l'acte de presentació de la campanya anual de Mans Unides 2019, que té la dona com a protagonista, sobretot pel que fa a la manca de drets i de respecte per la seva dignitat en molts llocs del món. En l'acte hi participen el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, i el director de la Càtedra d'Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba. Recordem que aquest divendres és el dia del dejuni voluntari i diumenge la jornada central de la campanya de Mans Unides amb la col·lecta a totes les esglésies. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a grans històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans històries. Cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Malgrat el que se sol considerar, l'educació no depèn de tècniques psicològiques, pedagògiques o sociològiques. És l'oferiment de la pròpia vida a la vida de l'altre. és l'oferiment d'una proposta de vida existencialment significativa i convincent que té les seves arrels en l'experiència alegre i certa d'un testimoni. Si per educar haguéssim bastat les paraules, ens haurien plogut evangelis. No obstant això, Crist va venir entre nosaltres i es queda com a company de la nostra pobra existència. Si és així, l'acció missionera del cristià i de tota l'Església només pot consistir en un testimoni valent de la fe, allà on viuen els homes, on els joves passen la seva joventut i, per tant, en primer lloc, al col·legi. No podem seguir desenvolupant l'acció pastoral en àmbits tancats, diferents del lloc d'estudi, de treball i de diversió, sinó que hem de tornar a trobar els nostres germans, els homes, allà on resideixen els seus interessos, els seus afectes, la seva intel·ligència i les seves tasques. Una fe que no és pertinent a la vida real, que no es mostra capaç d'exaltar el jo, el cor i l'espera de cadascun, mai podrà suscitar curiositat, interès o desig de ser seguida. El problema amb els fills i amb els alumnes no pot ser aconseguir que siguin cristians, que resin, que vagin a l'església. Si ens posem així, creuran que és una pretensió de la qual cal defensar-se i distanciar-se. El secret de l'educació és que els teus fills admiren. No que admirin, no, que admiren. Quan juguen, no només juguen. Sempre t'estan mirant de cua d'ull. Facis el que facis i facin ells el que facin, sempre t'estan mirant. I que et vegin feliç i fort davant de la realitat és l'única manera d'educar-los. Feliç i fort, no perquè siguis perfecte. Això no s'ho acabaran mai. Un pare que intenta amagar els seus fills els seus maldecaps és patètic i trist, sinó perquè tu ets el primer que demana perdó i és perdonat cada dia. D'aquesta manera ets lliure amb ells, encara que t'equivoquis. Estàs alliberat de l'angoixa d'haver de demostrar una coherència impossible, ja que la teva tasca com a pare és simplement posar sempre els teus ulls en un ideal gran. Ells et temptaran, tiraran de la corda, et posaran a prova. Tots són fills pròdigs.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Poques institucions tenen la riquesa i la complexitat de l'Església Catòlica. Des d'un punt de vista estrictament humà, és un dels més importants patrimonis de la humanitat. Esclar, 2.000 anys de pensament i d'experiència donen per molt. Els creients sabem que la gènesi de tanta riquesa té un truquillo claríssim, no? Que és la providència. I, per tant, que tampoc té gaire mèrit. Bé, un cert mèrit sí. Bé, ara no ens posarem a aprofundir la doctrina de la gràcia. Només volíem introduir el convidat d'avui. Una de les coses que a mi més m'impressiona de l'Església en particular és que els bisbes són successors dels apòstols. I sempre tinc la sensació que això deu donar un vertigen espectacular, no? És a dir, estic en el lloc on va estar abans Pere o on va estar abans Jaume, diguéssim. Avui, a l'Hora del Pati, mirarem d'aprofundir sobre aquesta realitat amb la companyia d'un bisbe.
L'Hora del Pati.
Bona nit, un dimecres més, amb en Raül Adames i en Jordi Cabanes a l'Hora del Pati. Avui donem la benvinguda al bisbe Sergi Gordo. Bona nit.
Bona nit.
El bisbe Sergi és, a més, de bisbe auxiliar de Barcelona, que té a su rotllo, diguéssim. També s'ha dedicat uns quants anys a l'estudi i a l'ensenyament, diguéssim. I aquesta és una de les raons per les quals l'hem volgut convidar també en un programa que té, no l'únic, però el seu principal interès en el món de la docència. Bueno, comencem ja sense més dilació, diguem-ne. I ja que tenim un bisbe, aprofitem-lo. Fa relativament poc, un any i mig, que ets bisbe, i diguéssim, m'imagino que quan un comença deu tenir com un full de ruta, com un, no? Com un pla de veure què fem. A la circumstància concreta, clar que tu no ets el bisbe titular, sinó que ets l'ajudant del bisbe titular. No? Explica'ns una mica. Primer, quina impressió fa que et facin bisbe?
Bé, doncs, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat, i tu mateix ho has dit, fa vertigen. Perquè penses en els apòstols i et diuen que tu ets indigne successor dels apòstols, i dic d'indigne molt, i tant. Perquè que els apòstols, a més a l'Evangeli, i és un signe de la prova de l'autenticitat de l'Evangeli, queden, abans de l'associació del Senyor, molt malament. Són els que no se n'assabenten de la lliçó del mestre Jesús, del rabí. I, per tant, aquí és un crit d'atenció a dir, ei, Sergi, doncs tu també estigues a la White, sigues deixeble del senyor. Bé, ja ho has dit, auxiliar i bisbe, no? Bisbe auxiliar. Bé, doncs fent equip amb un altre germà bisbe auxiliar, el bisbe Antoni, i tots dos doncs, fent d'auxiliant, ajudant a que el ministeri episcopal del bisbe titular, el bisbe residencial, se'n diu així, que és el cardenal arquebisbe, Monsenyor Joan Josep Omella, doncs pugui arribar, pugui fer-se extensiu a la nostra arxidiòcesi, que és molt gran, no? No només territorialment, sinó també en molts àmbits. I en aquest sentit, doncs, ens toca aquella màxima de dir, vinga, sempre a punt, a disposar, caldrà dir que sí cada dia, cada moment, a cada passa. I el pla és una mica sorprenent. Cada dia té les seves sorpreses. En tenim un, de pla pastoral, que l'hem titulat Sortim, no? I també tenim sempre, clar, el que ens demana el Papa Francesc, que és que caminem junts. En diem, amb una paraula molt tècnica, sinodalment. Però, bueno, tot això s'ha de traspassar a la realitat.
Per tant, m'ha agradat molt, fa unes setmanes l'Estelvis Batoni per aquí, també, i també va parlar de l'equip. O sigui, feu equip els tres, no?
Vivim junts i creem una fraternitat episcopal. Això no està demanat per ningú, no ens ho hagi demanat el Papa Francesc, no és l'habitual, a més,
entre els bisbes. No és que no estigui demanat, és que jo m'atrevia a dir que és insòlid.
Sí, és una peculiaritat que, bueno, que per nosaltres tampoc és que ho hàgim previst, programat prèviament, en no sé quantes reunions prèvies. No hem hagut de fer cap concili, cap sínode, res. Ha sortit com surten les coses de Déu, les coses del Senyor. Viure junts, pregar junts, tenim cadascú pues, el seu apartament, però dins de l'arquebisbat de Barcelona, i els espais comuns. No només es tracta de treballar junts, que això també és una gran riquesa, a més, en diverses edats, de diverses procedències, i això és una gran complementaritat, no són clons, cadascú de nosaltres és únic i repetible, com tot fill i filla de Déu, i aquí hi ha també la gràcia, no? El fet de dir, bueno, però a qui ens uneix és el Senyor. No una ideologia, no una filosofia, no, ens uneix el Senyor. Nosaltres el mirem, tots amb ell, i caminem junts, intentem, no és que sigui ni fàcil ni difícil, és com en tota família, qüestió de, mira, d'anar caminant a cada moment i a cada passa.
Perquè, de fet, en el fons, i ara, en l'època que estem vivint, se salta bastant l'Església en aquest punt de vista, la gran dificultat... La gran dificultat humana és la companyia. De vegades es pensa que, no, que el problema dels mossens és dels tres vots, és la castedat, o algun cop jo he sentit que és pitjor encara l'obediència, que també té la seva subtilència psicològica, però a mi, fonamentalment, crec que el que no pot viure, sense el que no pot viure l'home, és en una companyia, en un lloc on puguis descansar, dit així mig metafòricament, on et puguis treure les sabates i posar altres sabatilles. No? I això, la percepció cristiana de tota la vida és aquesta, és la vida en comunitat. O sigui, diguem-ne que les parelles, de fet, i les comunes les vam inventar nosaltres, diguéssim, no? En aquest sentit. I vosaltres sí. Heu fet això, heu fet una comuna episcopal.
Sí. No sé si li diria una comuna.
No, tu però no li diries, però ja sé que tu no li diries.
Sí. Jordi, després passa'm les preguntes que aniràs a fer, sisplau. Sí.
La qüestió és que, a veure, no hem d'idealitzar aquesta vita comunis, no? És a dir, pot ser, el papa ho diu, a vegades parlant a les persones que han fet de la vida en comú, de la vida fraterna en comunitat, doncs n'han fet un vot, en una congregació religiosa, els diu, bueno, vigilem que no sigui un purgatori, la vida comú. No,
també com el matrimoni, com tota la condició humana.
Exacte, com a tot arreu. És veritat que és un signe, per nosaltres avui, aquesta fraternitat. Dient, bueno, no, si depèn només de nosaltres, serà difícil. Si deixem que el que ens uneix sigui el Senyor, aleshores sempre és el lloc també de la corrupció fraterna. És el lloc també molt bonic, així ho experimentem, que t'alegres quan al teu germà li va bé. A vegades és més fàcil pues, la sintonia quan l'altre li va malament, i et sap greu, i vols ajudar, escolta, estic aquí pel que calgui, però quan l'altre li va bé, que no t'entrin ni el virus dels gelos o l'enveja, sinó que és per tu una gran alegria. També és un testimoni pels preveres, no? Pels laics en missió pastoral, pel tot el poble de Déu, alegrar-nos quan l'altre li va bé. Perquè que l'altre li vagi bé vol dir que a mi també. Tots remem en la mateixa direcció.
tu ja portaves... eres mossèn a aquesta diòcesi, si tenies càrrecs a l'arcabisbe.
Dels tres és l'únic indígena, diguem-ne.
Residencial. Sí. Què havies fet abans? Perquè tu vas estudiar a Alemanya, abans, si no recordo malament, vas estar al Seminari Menor.
Sí.
Explica'm una mica la teva trajectòria. Primer, al Seminari Menor, parlem d'educació, d'una escola.
Sí. Jo sóc d'aquí, de Barcelona, i de família immigrada. Van venir els meus pares de Granada, vaig néixer jo aquí a Barcelona, i la família estem aquí radicats i instal·lats aquí. I aquí vaig créixer i visc a la família, tenim la tinc a Cornellà de Llobregat. I jo vaig anar al Seminari Menor, amb 14 anys, volia ser capellà. El meu referent era el rector de la parròquia, que acabava d'arribar del Camerún, que per mi és una assignatura pendent, aquest fet d'anar als llocs on en Jesús encara doncs, no és conegut, a l'Àfrica, tot i que ara estan venint de l'Àfrica també a evangelitzar-nos a nosaltres, no? I vaig anar al Seminari Menor, i després el Seminari Major em va enviar els caps de setmana a Vilafranca del Penedès, aleshores era la mateixa diòcesi, i allà vaig rebre l'ordenació de diaca i de capellà. Per cert, l'any 1992, que era l'any de les Olimpiades. Mm-hmm. I acabat just d'ordenar prevere, l'arcabisbe d'aleshores, l'arcabisbe Ricard Maria Carles, em va enviar al Seminari Menor, que teníem escola pròpia, com jo havia estat de petit. Mira, es veu que no havia fet prou bé i em van dir que havia de repetir el curs. I allà doncs, vaig fer la vida no només de professor, de lo que ara seria l'ESO i el batxillerat, aleshores era l'EGB i el BUP, sinó que també era vida en comú, vida, a més, eucaristia diària amb adolescents, que estan com una cabra, no? Però, bueno, també t'ensenyen molt, no? I recessos amb ells, i també discerniment vocacional, escoltar-los molt, el seu ritme, la seva presidència, sabent, bueno, que vas treballant per uns possibles candidats al presbiterat que no saps si arribaran, si és de Déu o no, però a tu toca acompanyar. I després, doncs, alhora, em van demanar que fes classes a la Facultat de Filosofia. Jo m'havia tret la llicenciatura en Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Llavors, allà, al Seminari Major, és on els seminaristes, el primer bienni filosòfic, el fan a la facultat, i els vaig fer classe durant molts anys de filosofia antiga. Plató, Aristòtil, etc. I d'aquí va venir que m'enviessin a fer una mica d'aprofundiment en la llengua alemanya a Múnich, per declarar una tesi doctoral. I llavors va venir la divisió de la diòcesi de Barcelona en tres, que creant la província eclesiàstica de Barcelona, i em van demanar, jo que no venia del món del dret canònic, ni cosa que s'hi assemblés, em va demanar l'aleshores arcabisbe Lluís Martínez Istac que fes de secretari general. Secretari general i canceller et dona una visió de la diòcesi molt ampla, no només des d'un punt de vista burocràtic, amb associacions, fundacions, parròquies...
Que aquesta segur que et dona aquesta, perspectiva enorme.
Que em va venir molt a sobre, sinó també molts contactes personals, amb laics, amb religiosos, de tota mena, per qualsevol tipus de tràmit, amb els després, sobretot, avui dia diríem, els consells de sinodalitat, com són el Consell Pastoral... elaborant els plans pastorals, no?
Mira, és una reflexió, bueno, una pregunta que volia fer. Diguem, de vegades, jo crec que un dels símptomes que més afecta els humans i els cristians específicament és això que ja té la nostra llengua preparat, que és l'esperit de capelleta, diguéssim, sí. No?
Clarament.
I en una època tan convulsa i amb tanta polaritat externa i interna a l'Església, diguéssim, jo penso, és una opinió meva, que és una temptació en la que caiem sovint. Ens preocupem de la nostra capelleta, de la nostra... del nostre moviment, de la nostra parròquia, de la nostra política eclesial, més progressista, menys quadrat, etc. I això ens lleva perspectiva. I una vegada, quan per distintes raons hem entrat en relació, per exemple, a la nostra casa, l'Església Diocesana de Barcelona, a la que pertanyem fa temps, però que no... És vostè, aquí hi ha una riquesa brutal. Amb moltes monedes. O sigui, no és que tothom tingui euros, o tothom tingui iens, o tothom tingui dòlars. Aquí hi ha monedes de tot tipus, però la riquesa és brutal. El patrimoni espiritual, personal i diguéssim, humà, és espectacular.
I quan surts fora i respires un altre oxigen, sent el mateix oxigen que necessitem els humans, i vas, no només perquè t'envien, per exemple, els que són enviats a Roma, a vegades t'ho diuen, oh... veig un altre sentit, que és el sentit d'Església Universal. Però és que quan entres en contacte amb una altra església, com pot ser la de Baviera, no? Quan va tocar a mi, també enriqueix, no? Quan tornes aquí i veus la gran riquesa.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los?
tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs, si voleu tenir-ne notícia, cada dijous, a 8:15, a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
L'hora del pati.
Bona nit. Seguim a l'hora del pati amb en bisbe Sergi, en Sergi Gordo, parlant, bueno, de lo humano y lo divino, mai millor dit. Però, com que som un programa d'educació, recordem-nos-en, volíem plantejar-te una miqueta això, les reflexions del món educatiu, per una part, com a la teva experiència, diguéssim, com a docent, però també com a responsable de diòcesi, diguéssim, no? La primera qüestió, en aquest sentit, les escoles catòliques necessitem sovint l'assistència de, diguéssim, de ministres, diguem, no? Els mossens a l'escola. I sempre hi ha com una imprecisió. Què ha de fer el mossèn? És el que dirigeix la pastoral? Està al servei de la pastoral de l'escola? És només ministre de sacraments? També com ho veus tu des de la perspectiva episcopal?
A mi m'ajuda molt, molt, moltíssim, perquè a més em va tocar acabat d'ordenar, fer-me sempre la pregunta, no en aquesta qüestió, en moltes altres, el que m'ajuda molt, i no vol dir que tingui la resposta automàtica, és què faria Jesús? Com s'ho feia? Perquè a més li diem que és mestre, i diuen, dieu mestre i senyor, i ho soc, no? I com s'ho feia, no? Per què li diem rabí? En què consistia el seu mestratge? Perquè, clar, a vegades diem, home, l'important és pues, el testimoni. Sí, però després tots tenim fragilitats, dificultats. I el sacerdot, no? On està la seva especificitat? Perquè potser el que poden fer els mestres cristians, i catòlics, i apostòlics, i romans, de les nostres escoles, parlo de les escoles de diari catòlic, doncs no cal que el substitueixi el sacerdot, no? Llavors, on està l'especificitat? No? On està? Jo diria, bueno, doncs, oferir, no? Oferir aquesta tasca, sobretot, avui dia en diem, i a la llum del recent sínode sobre la joventut surt molt, la tasca d'acompanyament espiritual, no? De salvació de la fe, sí, però no és simplement el ministre del culte, perquè acompanyament en la fe vol dir estar a l'aguait, en el desvetllar també que hi ha, en els brots que veu ell, en els llavors que veu ell, en els germans que veu ell, en els alumnes, de preguntes, d'interrogants existencials, que potser no té un altre amb el qual compartir-ho, ni un professor, ni una mestra, sinó que té a tu, mossèn, que estàs en allà, no només fent classe, sinó sobretot celebrant, oferint. Oferint què? Oferint el mateix Jesús, oferint la salvació del Senyor. Però com l'ofereixes? Des de dalt a baix? No, donant-li com una mena de resposta a aquell interrogant que té aquell jove que t'ha tingut la confiança d'obrir-te el seu cor. I no es tracta, diu el Papa Francesc, de doctrinar. Es tracta d'escoltar molt, parlar poc i mirar sempre als ulls, no? Mirar sempre als ulls. I no anar amb presses. No anar amb presses. Perquè sempre ens mata el rellotge. I tots anem dient, és que vaig així, és que vaig així. Jo el primer, a vegades, penso, no anar amb la lamentació contínuament de la pressa. Ara, i aquí, està aquell xicot. I l'acompanyament no només és personal, també pot ser comunitari. Però el personal és molt important. Pot ser llavor de futur. És una gran inversió. I t'ajuda a tu. És que potser aquell xicot, aquella noia, aquell noi, resulta que a tu també t'ajuda a ser més fidel al teu ministeri.
M'ha agradat molt que has començat dient, no has dit així, però més o menys que és la pedagogia de Jesús, que era una proposta. En cap moment de l'Evangeli es veu que Jesús digui s'ha de fer això d'alguna manera. Ell proposava i acompanyava i estava allà, però era una proposta positiva a la qual t'adaries o no t'adaries. I fins i tot hi ha moments de l'Evangeli que sí que hi ha molta adhesió, però hi ha moments de l'Evangeli que no hi ha cap.
Exacte.
Sí, és a dir, que això és la nostra, nosaltres hem de llançar la llavor.
I a mi m'agrada molt que quan fas aquest acompanyament sempre pots oferir, perquè hi ha molta ignorància supina, analfabetisme religiós, no? Per molt que estiguem en una escola amb ideari catòlic, no? Però oferir sempre els fragments de l'Evangeli on veus a Jesús amb la seva pedagogia, no? La pedagogia de l'acció i la pedagogia de la paraula, perquè el veus com també callant és mestre, també a vegades amb diguéssim, amb comandament a distància obre la salvació, i també el veus amb les seves paràboles, no? I això sempre és intel·ligible, sempre és comprensible. No he trobat mai cap jove que no s'hagi plantejat grans qüestions a partir del mateix Jesús.
Això és veritat. Malgrat tot el soroll positivista, neopositivista de la nostra època, el cor de l'home està ben fet, això està clar. Això és una experiència quotidiana, no? Que els nanos seran el que siguin, però no són tontos. I la veritat la detecten. Una altra cosa és que després, un cop l'han detectat i l'han reconegut, la rebutgin. No, sí, això també és una experiència quotidiana. Però que hi ha... Que és possible educar perquè encara és possible veure l'evidència? Això és així. Una altra cosa és que socialment les evidències han caigut, no? Com deia el papa Benet, això és veritat, i ho hem repetit moltes vegades. Però hi ha un motiu d'esperança profund, que és que el cor de l'home està allà.
I el nano veu on és la veritat. Diem, oh, la veritat no existeix, res no és veritat ni mentida, tot és segons el color del cristall en què on mira. Sí, tot això va calant dins la... Però el nano busca aquesta veritat i la recerca, i troba que d'allò se'n pot fiar. D'altres coses, no tant. Si, a més, això va avalat pel nostre testimoni de cada dia, que tots fem el que podem, doncs, amb els nostres pecats, intentant, de quan caiem, tornar-nos a aixecar, que també vegi que el nano, també vegi que el plantejament no és intentar pujar a l'Himàlaia com si ell fos una formigueta que no hi arribarà mai. No, no, nosaltres no partim d'aquest fatalisme, partim d'una proposta que és possible de viure-la amb joia.
No sé si l'he explicat algun cop per antena, però jo tinc una anècdota en una escola d'uns amics meus que m'ha fet molta gràcia. És un alumne que denuncia un professor perquè l'ha insultat, no? I es va muntar un... Llavors, quan el tutor se n'entera, va a aquella classe, no? Tenia molta relació amb un tutor molt proper amb els alumnes, entra, però que... I comença a renyar, no? Amb el noi aquest, però com se t'acut, tal. Això era a Madrid, era aquí a Barcelona. I al moment que surten i està discutint, i diu, és que tu eres un imbècil, no sé què quantos, no? O sigui, es va posar molt estat. I en un moment que diu, però com puedes denunciarle, no? Si jo t'he insultado más veces que él. I el nano li va dir, no. Diu, perquè él, tú me insultas, o sea, tú me has insultado para mí bien y él lo hizo para humillarme. O sigui, ho va captar, no?, amb nitidesa.
Sant Joan Bosco amb això té molts i molts exemples de lo que significa educar, no? Inclús l'altre dia que celebràvem la seva memòria, sempre es fa un gran bé que tots resem en l'ofici diví el que ell explicava en els seus deixebles, i explicava com a vegades el mestre el que ha de fer és callar, i més que entrar, diu, en una riuada, una cascada d'explicacions, sobretot de quan ja ha de recriminar un alumne o l'ha de corregir, com a vegades el que ha de fer és pregar, encomanar-lo. I llavors el veurà amb uns altres ulls i entrarà aquí la gran revolució, que és el perdó, que és regenerador.
La mirada del mestre, és que és molt maco això, és a dir, que al final m'ha encantat, ressa per ell i el mirarà amb uns altres ulls. Canvia la posició del nano i busca el seu, constantment busca el seu bé.
Perquè nosaltres...
I tu també tens una mirada transfigurada, sí, passada nosaltres... pel Senyor.
I això és, diguéssim, entrant en la tècnica de la pedagogia, no? A partir d'això que dieu, nosaltres no oferim, el món educatiu no ofereix solucions educatives, el que ofereix és posicions. O sigui, tu, la teva feina com a educador és veure on et poses, posiciones, diguéssim, davant de l'alumne, com l'oferta educativa, perquè la llibertat no te pot saltar.
I sempre hi ha aquest debat que jo trobo una mica trampós, que és el tema de la neutralitat pedagògica. No, no, neutralitat no n'hi ha. A tot arreu sempre hi ha darrere un rerefons.
Aquesta t'ha agradat a tu, Raül, sí. El Raül sempre diu això, la neutralitat no existeix.
Sí, no, o sigui, al final, perquè l'educació sempre té una proposta, qualsevol... Sí. Sí. I nosaltres aquí hem defensat moltes vegades que les famílies han de buscar aquella proposta que més s'adecui pel seu model de família. I la societat ha d'oferir diferents models educatius. I d'alguna manera l'Estat ha de permetre que aquests models educatius existeixin. D'una manera o una altra, aquest diumenge el cardenal, a la seva carta pastoral, em sembla que mencionava, ara no me'n recordo bé de quina forma, però eren idees que sortien.
Sí, sí, el cardenal hi va entrar de ple. Com dic, amb aquesta mena de... dilema, una mica trampós, que vol caure en un parany, on al final ho podem perdre tot, plantejant, ell deia, dicotomies innecessàries. perquè diu és un debat que ja està en gran part resolt en el nostre ordenament jurídic. I citava, ara no es ve aquí el cas, tots els articles, fins i tot de la Constitució espanyola, on, clar, es reconeix la confessionalitat de l'Estat i la llibertat religiosa, no? Això, els principis són clars, no? I ell, doncs, insistia en aquest dret a demanar una educació religiosa, també oferir-la, en tota honestedat, no, sense cap fe vergonyant. És a dir, és el millor servei que podem fer a la nostra societat, perquè si no, li estem a les famílies, i que són els que tenen el dret, els pares, no? I al nano, li estem, diguéssim, doncs traient una possibilitat, no?, de futur, com és la de que conegui el gran patrimoni, conegui i visqui el gran patrimoni que és l'humanisme cristià, on hi ha moltes coses en joc. Perquè jo fins i tot acabo dient el següent. Per mi, a vegades, el gran debat ja no és si Déu existeix o no, sinó el debat és antropològic. Quin és el model d'home que estem oferint? I clar, des de l'humanisme cristià, quan defensem que l'home és imatge de Déu, com a conseqüència entra en una colla, avui dia, de conflictes, de temes calents, no?, en els quals hi ha uns irrenunciables cristians que no i que plantejar-los ja és col·locar-te en el cantó dels fonamentalismes. No.
Estem en una època de moltes paradoxes, eh? O sigui, el debat tradicional entre fe i raó, ara moltes vegades ens passa que, diguéssim, des de la perspectiva, des d'aquesta cosmologia cristiana, des d'aquesta antropologia cristiana, el que has de defensar no és la fe, és la raó.
Exacte. Però la raó, exacte, perquè s'està tornant irracional.
Sí, exacte, tal qual. I després l'altra paradoxa, em sembla divertida, si no fos tràgica, que és el que abans era públic ara és privat i el que abans era privat ara és públic. O sigui, abans la gent, diguéssim, el sexe era una cosa privada i la fe una cosa pública, ara s'ha capgirat. Ara, diguéssim, el sexe és públic i en canvi la fe ha de ser privat. És una paradoxa curiosa, diguéssim.
Si em permets, a mi m'ha agradat molt això que estàs dient de la raó, perquè a vegades diem el que cal és, sobretot, promoure una fe que vagi més enllà d'una fe buida. I dic, sí, i promoure alhora una raó també, en diem, no absoluta. És a dir, el que el papa emèrit, Benet XVI, en aquell famós discurs de Regensburg a Lisbona, va insistir tant, i després d'on tot el seu pontificat, que és que hi ha una raó ampla, que no vol dir racional.
No,
és, no vol dir racional.
És que el principal enemic de la raó és el racionalisme.
Exacte.
Tal qual.
Exacte. El racionalisme empirista, positivista, que perd de perspectiva, és miop, perd de perspectiva altres camps de la realitat. Bueno, no vull anar perquè és ara, perquè ets
brau. Sí, som aquí, el teu passat filosòfic a Baviera, a Alemanya, però no, està molt interessant.
A nosaltres ens ha de molt distingir entre dos conceptes, no? Que és lo racional, que està bé, no està malament, i després lo raonable, no? Allò raonable.
Totalment d'acord.
Perquè al final l'experiència religiosa humana no és la resposta, són les preguntes. Exacte. I per tant, si jo en el meu cor, si a mi em sap greu haver-me de morir, diguem-ne, aquesta és una certesa formental que és bastant generalitzada, diguéssim, bueno, ja res el que era, però en general, això és la resposta, diguem-ne, una pregunta fonamental, una exigència fonamental del meu cor, que amb el pur racionalisme no explico o menyspreu, diguéssim, no? I és possible tenir una resposta existencial raonable, encara que no sigui restringidament racional.
A mi
m'ajuda molt... El racionalisme és una traïció a la humanitat.
Sí, sí. A mi m'ajuda molt el testimoni de Sant Agustí, no?, que va passar per tants processos fins a la seva gran conversió i que, a més, s'avança tots els existencialismes del segle XX perquè ell, amb les seves confessions, el que mostra és aquest itinerari d'un cor inquiet. Ja comença així, no? Ens heu creat per a vos, Senyor, i el nostre cor està inquiet fins que no reposi en vos. És que és clavat. És exacte clavat. El que és. I m'agrada aquest testimoni del cor inquiet per dir, bueno, pues això vol dir que aquesta inquietud mostra que hi ha una espurna divina dins nostre. Mostra una escletxa per on el Senyor pot entrar.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent. Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
L'hora del pati, de nou, efectivament, avui amb el Sergi Gordó, parlant de l'Església, de la filosofia i també d'educació. Raül, va.
Has començat parlant del fill pròdig, està sent una tertúlia molt maca, molt espiritual. Has fet una homilia al principi o una editorial? Que no me'n recordo.
Sí.
Volia preguntar, aprofitant el bisbe, un tema que està candent, en un mes i mig, més o menys, ve la prescripció i la situació de l'assignatura de religió catòlica a les escoles, en concret a les escoles públiques. Ha d'estar l'assignatura de religió catòlica? Tenim dret a les famílies a que es doni l'assignatura de religió catòlica a l'escola pública?
Evidentment que tenim dret, i ara podria aquí entrar en un debat o uns principis de tipus jurídic, no? Perquè és un dret que està fins i tot sancionat per la Constitució espanyola, perquè hi ha uns pactes Església-Estat de l'any 79, perquè és un dret dels pares. Però jo no vull entrar per aquest camí, que és legítim i que seré el primer en defensar, sinó que hi ha, vist des del punt de vista de la família, vist des del punt de vista dels pares, no? Penses, bueno, qui sóc jo per ingerir-me, no? Ara parlo des de l'Estat, no? Amb una família que, com todo hijo de vecino, paga els seus impostos, no? Qui sóc jo per entrar a dir per on ha d'anar el que seria l'educació religiosa en la seva família, coartar-la o negar-la o prohibir-la? Perquè si fem això vol dir que no li donem valor social a la vivència de fe, sinó que la volem reclosa a les sagristies. I que sigui més que un afer privat, que aleshores la religió sigui un afer íntim. Ja ni privat, íntim. Que no pugui tenir veu pública, no? Quan llavors estem fent, aleshores, que els nens i nenes i els joves siguin carn de canó fins i tot a les sectes. Perquè contribuïm a l'analfabetisme religiós, més supino, i contribuïm, per tant, a la irracionalitat. És a dir, li estem privant d'un patrimoni, que és el del humanisme cristià, que l'ha de conèixer. Amb una societat que, vulguem o no vulguem, culturalment és cristiana. La nostra és així. Avui dia serem més o menys els creients practicants, però culturalment som d'un país d'arrels cristianes. Val la pena conèixer els nostres orígens. Qui no coneix els orígens, diem, perd la seva identitat. Però no per llançar-la contra ningú, aquesta identitat, sinó per ser honestos amb aquesta cosmovisió que ens ha format, que ens ha donat una llengua, ens ha donat una manera de ser, uns valors, uns principis, unes virtuts que venen de les benaurances, que venen del decàleg, que venen de, no només del judaïsme, també venen del món grec i del món romà, però també, també del judeocristianisme.
En aquest sentit, hauríem de distingir entre la creença, entre la fe i la cultura, diguéssim, no? Perquè de vegades una reacció, una legítima, diguéssim, antireligiosa, per dir-ho així, és a dir, jo no tinc fe o això que em veneu no em serveix, és una postura absolutament raonable, però el que tampoc cal és, aleshores, negar-ho tot, perquè et quedes sense res.
Al final, és allò que vols, diguéssim, que quedes sense res com aquell que neteja el nen a la banyera i al final se te'n va per la canonada i queda sense ningú. Bueno, jo conec el cas d'uns pares joves que venen d'unes generacions en les quals ells no han estat educats religiosament i que, en canvi, han demanat que els seus fills facin religió catòlica. És curiós, aquesta paradoxa. Però per què? Precisament, potser perquè ho han trobat a faltar ells, clar, evidentment. Però no vol dir que siguin pares aquests que han tingut una conversió i ara viuen una pertinença eclesial i practiquen, són assidus a la seva parròquia. No. Són els pares, diríem, del món, avui dia podríem dir, indiferent, però no és una indiferència total, perquè vol dir que han captat que per als seus fills és positiu aquest coneixement de les arrels cristianes de la nostra cultura.
Ni que sigui només un abric per no passar fred, diguéssim.
Exacte, no? Perquè si no, al final som orfes de tot, perdem el nord i perdem el sentit, bueno, el sentit del pare nostre, que tenim un pare que fonamenta la fraternitat autèntica, que va més enllà de la solidaritat, de l'altruisme. és més, més profund.
I d'alguna manera menys lliures. O sigui, al final, sí. Si un nano no li donen l'opció de conèixer el sentit de la nostra tradició i el sentit transcendent del ser humà, que hi és, ens agradi o no, té un marge més petit de llibertat, de l'acció. O sigui, com a pares tenim l'obligació també d'oferir-li això, no com un supermercat de religions, sinó hi ha moltes, i perquè la nostra tradició, com tu bé has dit, és una tradició cristiana.
I una cosa que una vegada em va dir un de tradició musulmana, m'ho va dir, diu, bé, a mi em quedo parat, que viu aquí, el conec molt, casat amb una catòlica professora, ella, de religió. I em deia aquest musulmà, em deia, és un matrimoni mixta, com veieu, mixta, autènticament mixta, mixta, de religió. I em deia aquest musulmà, ve de Tunísia, i em deia, quedo parat perquè nosaltres donem molta importància, perquè, clar, en la seva cosmovisió islàmica, doncs, la cultura i la religió va molt junt, i la política no cal dir-ho. Sí. Llavors ell quedava molt parat, que diu, bueno, aneu fent davant d'aquesta indiferència religiosa, però sapigueu que nosaltres tenim molt clar i volem tenir molt clara la nostra identitat. Doncs convindria que vosaltres també tinguéssiu molt clara la vostra identitat, no per entrar en una guerra de religions, sinó per saber honestament d'on venim, on som i cap on anem.
Sí, dins el mateix debat, diguéssim, intraoccidental, podríem dir així, penso, moltes vegades es debaten les coses sense veure l'afiliació. El tema aquest, que ara està relativament de moda, sí, la presó permanent revisable, no? El que en diríem així entre nosaltres, la cadena perpètua, sí o no. Molts dels que n'estan en contra no se n'adonen que el concepte profund que hi ha al darrere d'això és la possibilitat del perdó. Que és una idea cristiana.
És la gran, és una de, per mi, jo vaig tenir un professor que ens deia, no és que hagin d'anar a buscar què hi ha en la religió cristiana diferent de les altres per dir que aquesta és la veritable, però certament no podem negar que si hi ha un plus en el cristianisme és el perdó. Hi ha altres tradicions que parlen, bueno, de davant del mal, com superar-ho amb unes tècniques de meditació transcendental, si vols, com suportar, en tot cas, el mal, l'ofensa, però una cosa és suportar l'ofensa, i l'altra cosa és perdonar. Perdonar com el Senyor ens ha perdonat, que vol dir donar-te una nova possibilitat, que és regeneradora de vida. És un signe de resurrecció, no? I això no ho han de conèixer els nostres infants i adolescents i joves? I això no s'ha d'oferir? Simplement, fins i tot, tècnicament, a nivell d'educació religiosa, no s'ha, però no per anar contra ningú, sinó per oferir el que ens identifica, no? Que seguim a aquell que per nosaltres, no?, ens ha estimat fins a l'extrem, i en un lloc com és el Calvari, on molts dirien, on és Déu, ell diu, pare, perdona els que no saben el que fa. I tant que sabien el que es feien, però ell els excusa. Quan, en el moment que vendria la venjança i l'improperi, ell, perdonant, això és un gran mestre, fins i tot en el moment de la mort, la seva gran lliçó final, no?, davant de la qual no tens paraules, no? Llavors no t'estranyi que això sigui ja l'albada de la Pasqua, anunci de la vida sense fi. El gran perdó és la revolució més gran.
Aquí,
això es nota que és bisbe, eh?
Sí. Anem a unir-ho amb l'editorial, que al final la posició educativa del pare, que hi ha la paraula de fill pròdig, és una posició de perdonar-ho tot, sense no em surt la paraula en català, reproche, sense
retret,
sense cap retret. O sigui, jo abraço i t'estimo.
I no et deixa ni acabar el discurs de perdó que tenies preparat, perquè tenies gana, eh? El fill pròdic.
Sí. Quan torna.
Quan torna.
No hem d'oblidar tota la
sortida. Respectant que torni.
Perquè en aquesta paraula, en tota aquesta tertúlia, accepta la llibertat, per això l'educació cristiana no és fundamentalista, sinó volem la veritat, volem la llibertat. I una pregunta que també volia dir, que en educació és, davant d'un nano sempre, la pregunta que volem que es faci és, a tu què et fa feliç, de veritat? A tu què et fa feliç? I jo respectaré aquesta resposta, però a tu què et fa feliç, de veritat?
Tu què vols?
Sí, sí. I jo diria una cosa, quan a mi algun nano m'ha preguntat, o algun pare o mare, m'ha passat amb un grup de matrimonis que em deia, i tu què et fa feliç? Això m'ha passat. I dic, a mi el que em fa feliç és el que el millor que m'ha passat en la vida és, i ara ho diem aquestes paraules, l'encontre amb Jesucrist. Jo no puc privar de que t'encontre els altres. M'agradaria comunicar amb alegria. El meu lema episcopal que ens fan en buscar un lema és Servite Domino in Letizia, ho diu el Salm. Serviu al Senyor amb alegria. És que en la joia que no depèn de l'estat d'ànim, no depèn de si les coses em van bé malament, no depèn de les circumstàncies, és l'alegria en el Senyor. Fins i tot et diria més, quan més ell està solidaritzant-se amb tu i portant-te a les seves mans, és quan més ho necessites i quan més mal estàs patint.
Perquè l'alegria, com l'amor, no són sentiments, són judicis. Ara. Són judicis.
Sí, senyor.
I després capeges els sentiments que pugen i baixen.
És en emocionament, com... etcètera. Sí, exacte. Exacte. Sí, sí, sí.
Em sembla també interessant en el món que vivim que aquest encontre en Crist, formulat així, clava les arrels en una certa mística, diguéssim, no? Clar, i la sensibilitat mística varia. Hi ha gent més mística i hi ha gent que són menys místics. No? I, per tant, hem de tenir fonts alternatives de trobada en Crist. I en això, Crist, que era llest, és el que té ser el nostre senyor, ell, que és sacrament del Pare, fent-se trobable, deixa el seu propi sacrament, que és l'Església. L'Església, no només en un sentit sacramental, que té importància, sinó el que els homes que no tenen fe o que no tenen encara, diguéssim, la percepció mística, es poden reconèixer que és la humanitat de l'Església, no? aquesta companyia. Jo, és el meu procés, jo soc convers, i a mi el que em va impressionar, jo crec que he tingut una sensació espiritual dos o tres vegades a la meva vida, però sí que soc capaç de veure en els meus amics cristians un mode de viure que el coneixement humà que tinc, que algun he aconseguit al llarg dels anys, no quadra. O sigui, això exacte. Ha de ser d'un altre món.
Exacte. Això ve de dalt. És un amor que ve de dalt.
Sí. Diguem-ne que no sóc capaç de saber per mi mateix d'on ve, però sé que d'aquí no és. I un cop m'he disposat en aquesta sospita, aleshores, escolto tot el missatge d'aquests tios que viuen bé, que jo veig que viuen bé, que viuen millor del que vivia jo, i dius, home, però ja més o menys me quadra. No? Hi ha una certa coherència en el missatge. No?
Jo amb això vull dir una cosa, que és perquè s'entengui bé. A mi m'agrada molt anar repetint a tot arreu quan hi vas i pregunten per l'encontre, perquè el papa ho diu. El papa francès, a l'Evangelii Gaudium, cita el papa Benet dient l'encontre en Jesucrist és la gran oferta que hem d'oferir als germans. Però jo sempre dic, fixa't, la via mística que tu, Jordi, has citat és una via de molta, i tu ho has dit molt bé, però de molta, diguéssim, sintonia amb la humanitat de Jesús, no? I quan vas a la seva humanitat, veus a Santa Teresa de Jesús, que pot arribar a dir, entre los putxeros, sant del Senyor, alerta, perquè s'hi ha passat moltes hores i dona molta prioritat a la seva vida de pregària, etc. Els bisbes, cardenal, arquebisbe, bisbe Antoni, bisbe Sergi, podem, a lo millor, venim avui a la ràdio i després anar a una tat mans unides i després anar on sigui, perquè també prioritzem a la nostra jornada aquest encontre de tu a tu amb el Senyor. Però el que vull dir és que també Jesús, quan vas a l'Evangeli, notes com, respectant la llibertat de tots els que estaven al seu voltant, hi ha diversos cercles concèntrics entorn d'ell. És com aquella pedreta, no?, que llencen al llac i forma unes zones entorn d'aquell centre, el centre de Jesucrist, però l'encontre amb ell té molts graus. No tots són els apòstols, inclús entre ells hi ha els privilegiats que van amb ell a la muntanya de resurrecció, sinó que també hi ha aquella dona que el toca, aquelles dones que el segueixen i el mantenen amb els seus béns, el Zaqueu, que és ell el que té la iniciativa, i altres és ell, Jesús, que té la iniciativa de trobar-se amb ell. Vull dir que aquesta riquesa no l'hem de perdre mai de vista.
Sí, un vers d'un poeta espanyol que no era molt... molt creient en el seu exercici, però després, que és el León Felipe, que sí, diu això, no? Para todos guarda un rayo insólito el sol y un camino inédito Dios. No?
Que bonito. Muy bien. Moltes gràcies.
No, és que m'ha agradat la cita.
Pensava que això sabia com a tancament perfecte.
Sí, però et recordo que l'última tertúlia, o sigui, l'últim bloc l'hem d'acomiadar.
Sí, no t'ha quadrat el temps, no?
Bueno, Sergi, moltíssimes gràcies per la teva presència al programa. Crec que ha estat una tertúlia. A veure, a mi m'ha agradat. No sé si als nostres oients hi ha el Raül, no? Però a mi sí que m'ha agradat molt.
L'important és que nosaltres ho passem bé.
Sí,
exacte. Per això fem el programa.
Em dono fe.
Però això, perdó, eh? Això és el que passa a classe, també. Sí. O sigui, tu has de fer classe passant-ho bé. Perquè els teus alumnes disfrutin, no t'ha d'importar els teus alumnes. Has de passar-t'ho bé tu. I aleshores disfrutes.
I tots recordem aquells grans mestres que han sigut referents per nosaltres, que són els que ens han mirat als ulls, els que han callat molt i els que han estat sempre nosaltres escoltant-nos molt, no? Passant-nos-ho bé.
Profuns fins a l'últim moment, ho veus, no?
Sí. Deixa'm acabar. Això que has dit, ho dic sempre, quin mestre t'ha canviat la vida?
Ai...
Aquesta és una gran pregunta.
Bé, que no, a part de que no Jesús, a part del mestre Jesús, no?
Per delegació, diguéssim, no? Per...
Bé,
moltes gràcies. Ja, si no tenim més temps, estem entusiasmats, però no tenim temps. Moltes gràcies, Sergi, gràcies, per la teva presència gràcies, i ens veiem en l'últim bloc del programa.
Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
I arribem al quart bloc del programa de l'Hora del Pati amb una nova recomanació avui, una recomanació així global. Avui ens acompanya telefònicament en Josep García. Bona nit, Josep.
Hola, bona nit.
Ell és director de la Fira Expoeduca. Que és, amb aquest nom, diguéssim, és un nom que ja clarament es veu de què va, diguéssim, per sobre, però ens interessa que ens ho expliquis en un mica més detall. Ara estem molt a prop del moment de la preinscripció, és un moment d'un especial interès per tota la gent que està pensant què fer l'any vinent, i hem pensat que era una bona idea que ens, diguéssim, que la fira que exposa l'educació ens vingui a exposar-ho una mica a nosaltres, no? Més o menys. En què consisteix exactament l'Expoeduca, Josep?
Bueno, doncs mira, Expoeduca, l'objectiu d'aquest saló és que els pares puguin conèixer de primera mà les diferents ofertes d'educació pels seus fills. O sigui, està orientada a pares de nens de 0 a 18 anys. Per tant, doncs, podran venir a veure tant escoles de sol com escoles de primària, de secundària, acadèmies... diferents sistemes educatius nous que s'estan duent a terme ara aquí a les escoles catalanes. Aleshores, doncs, l'avantatge és aquest, no? que amb un sol recinte, doncs, així com normalment has d'anar a visitar, per dir alguna cosa, 4 o 5 escoles, les jornades de portes obertes de 4 o 5 escoles, aquí tindràs totes les opcions per fer una primera criba i a partir d'aquí, doncs, ja decidir quines escoles o quines acadèmies doncs, anar a veure perquè el teu fill doncs, ja es duia a terme la seva formació.
Ja m'ho has contestat una mica, però volia aprofundir en això. És a dir, quin és el perfil de l'oferta que reflectiu? Tot el que hi ha o hi ha algun tipus d'especialització, diguéssim? Per exemple, no sé, escoles públiques també, o les privades...
Sí, perdona?
Si també en l'exposició d'Educa hi ha també escoles públiques, també hi ha escoles no reglades, és a dir, quin és exactament el ventall?
Les escoles que venen són o privades o concertades.
Molt bé.
Les escoles públiques, de moment, aquest any, que és la primera edició, doncs no tenim representació... aquest any doncs, venen a exposar escoles privades, escoles concertades, acadèmies privades. Per tant, totes es podrà trobar escoles de tota Barcelona capital i rodalies que siguin escoles privades i escoles concertades.
Que és una mica el sector que l'administració publicita menys, diguéssim. Les concertades menys que la pública i la privada encara menys. Diguéssim que d'alguna manera també tenim dret a ser coneguts, per dir-ho així, no?
Sí, per això una mica l'objectiu i la iniciativa d'aquest saló, no? D'aquesta fira. També amb la part personal, jo també tinc dues filles de 7 anys, fa molt poquet que he passat per aquest procés, que he viscut aquest pas d'escollir escola, d'escollir les activitats extraescolars, i realment, doncs, a partir d'una mica aquesta experiència personal, i que nosaltres també som els promotors de la revista La Torre de Barcelona, que és la revista que es distribueix a la zona alta de Barcelona i als districtes de l'Eixample, doncs hem pogut conèixer molt de prop les necessitats de les escoles i les necessitats dels pares, sobretot de tenir que anar a veure moltes opcions abans de prendre la decisió final per inscriure els seus fills a les diferents. Algo tan important com és l'educació, no?, que marcarà moltíssim la vida professional dels seus fills.
Sí, bé, és veritat que no és una decisió inequívoca, diguéssim, o sigui, no és una decisió definitiva, però és veritat que et pot condicionar els 14 a 15 anys següents, diguéssim, que no està mal.
Sí, sí. Quines dates teniu, seran aquesta, i quina ubicació serà la fira?
Doncs mira, les dates és aquest dissabte i diumenge, els dies 9 i 10 de febrer, i la ubicació és a l'hotel Avinguda Palas de la Gran Via de Barcelona. Està a la Gran Via entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia.
I entenem que és pels pares, diguem-ne, és entrada lliure. És una entrada...
Sí, és entrada lliure. És entrada lliure tant al recinte on estan les diferents escoles i les diferents acadèmies exposant, com també a la sala d'activitats, on hi ha una oferta d'activitats molt potent, on hi ha al voltant de 20 activitats tot el cap de setmana, que es parlaran, doncs, bueno, de temes molt, que hi ha molt, de molta actualitat, no?, i que als pares, doncs, ens preocupa i realment hem d'estar informats d'aquests temes, com, per exemple, doncs, no sé, les noves tecnologies, la prevenció dels problemes de relació a l'escola...
Això són seminaris pensats pels pares, entenc.
Sí, correcte. O sigui,
i pels nens hi ha alguna activitat?
Pels nens hi ha una part de ludoteca...
Ah, perfecte. La qual, doncs, està tot previst.
Hi ha activitats de dibuix i activitats creatives, i també, doncs, hi ha una escola de béisbol perquè també els nens puguin practicar amb xarxes petites, doncs, esport, i hi ha una ludoteca per encarregar-nos, doncs, també dels nens, mentre els pares volen anar tranquil·lament a veure les diferents escoles i les diferents acadèmies.
Recordem, doncs, als nostres oients, aquest dissabte, aquest diumenge, el 9 i 10 de febrer, l'hotel no m'he quedat. Ens el pots repetir?
Sí, has de recordar-ho, l'hotel. Recordes l'hotel?
A l'hotel Avinguda Palas.
Avinguda Palas, això mateix. Per cert, hi ha una dada que no hem dit, que és la franja horària. De quin horari obre i tanca?
Sí, mira, el dissabte de 11 a 8 de la tarda i el diumenge de 11 del matí a 6 de la tarda.
I per aconseguir l'entrada dels pares, què han de fer?
Sí, poden entrar a la web expoeduca.cat, i allà hi ha una part que diu descàrrega d'entrades. Aleshores, doncs, poden accedir-hi i allà poden descarregar les entrades que els hi faci falta.
Perfecte, Josep. Moltíssimes gràcies per l'exposició de l'ExpoEduca. Que vagi molt bé aquest cap de setmana. Gràcies per tot. Bona nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem el cap de setmana a l'Hotel Avinguda Palas.
Molt bé. I arribem al final del programa d'avui. Una setmana més, un dimecres més, un esbuit del vespre més. A l'hora del pati de Ràdio Estel. Avui l'ha fet possible l'equip de sempre. El Jordi Carretero al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales al producció i a la direcció de la presentació, en Raül Adames i en Jordi Cabanes. Molt bona nit i fins el dimecres que ve, si Déu vol.